Al matí de Ràdio Sabadell. Els prescriptors.
I nosaltres seguim apostant per la cultura que és segura i necessària. I ara el que fem és obrir les portes als nostres prescriptors perquè ens portin les seves propostes culturals. Comencem saludant el nostre malalt de cinema, Jan Sabaté, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. La tecnologia, Els micròfons activats. Bon dia, què tal, Jan? A veure, explica'ns, perquè venim del teatre i tenim moltes ganes també d'omplir els cinemes. Què és el que ens proposes, perquè portes avui també molta varietat?
Doncs justament avui potser no us proposaré tant el que podem veure ara als cinemes, sinó el que veurem més endavant, perquè avui parlarem del Festival de Sant Sebastià, que ha sigut aquest cap de setmana, aquesta última setmana, i repassarem allà com ha anat la jornada, si hi ha hagut moviments, quins han sigut els guanyadors, per veure una mica com està el cinema espanyol.
Val. De moment, fes-me el titular. Quin és l'estat del cinema espanyol?
El titular, doncs, que sembla que el cinema mundial arranca, però l'espanyol no ho veig tant. Diguem-ho així.
Estem parlant de l'economia, que estem tot igual de la pandèmia...
Crec que el titular és adient per molts sectors, em sembla. Anem a mig gas, encara. Val, doncs a veure, explica'ns per on vols començar del festival.
Doncs mira, si més no, primer per com ha anat. He parlat una mica amb gent que ha pogut assistir, un dels pocs afortunats. Clar, entre que ha sigut un festival afectat pel coronavirus, òbviament, 50% d'assistents, l'entrada dels actors, tot això molt reduït. A sobre els hi ha fet un temporal, una tempesta de Déu-n'hi-do. I les intervencions d'alguns personatges, com el de l'Eugene Green, que va fer un numeret de que no volia portar la màscara, ha sigut una mica un festival rocambolesc.
Esperpèntic, no?
Esperpèntic. Si més no, hi ha gent que diu que, en general, ara us parlaré una mica les pel·lícules que hi han anat i veurem més endavant, però realment ha sigut segurament l'any amb menys noms. És a dir, ostres, ha arribat la pel·lícula de no sé qui, el director de no sé quantos ha volgut estrenar ja la pel·lícula. Això ha sigut molt limitat. Però per l'altra banda diu molta gent que les pel·lícules més independents, més petites, que ja han anat ja a guanyar, són de les millors que s'han portat al festival. Així que hi ha una mica opinions contràries, gent que diu que ha sigut un dels pitjors Sant Sebastians de la història, i gent que diu que ha sigut el millor de tots, també per aquest aire més independent, alternatiu, que s'ha construït.
O sigui, opinions per tots, no? Per tots colors, no? Per tots els gustos. Vinga, doncs comença fent el repàs d'aquestes pel·lícules.
Faré ben bé un petit repàs de les pel·lícules més notòries que hi han anat i que no han guanyat res o simplement ni participaven. Segurament la que la gent més reconeixerà, més esperarà, és Rifkin Festival, que és la nova pel·lícula del Woody Allen.
Ui, aquest riure.
Què dir del...
Fa un temps, no?, que el Woody Allen... Bueno, ja ho té, això, que fa pel·lícules, no? Crec, eh? Que són molt bones i després altres que dius... Clar, és el que té, no?, si fas tanta producció.
No deu ser el director amb més pel·lícules, ja? O han debutat un rècord, encara no?
Pot ser, perquè fa una per any, literalment. El problema és que les últimes han sigut d'una qualitat bastant regular. I aquesta sembla que diuen que està un pèl millor, però tampoc no la deixen com una gran pel·lícula. Però vaja, simplement el que és el Woody Allen últimament. No ens fa moltes sorpreses. Més pel·lícules per tenir en compte. True Mothers, l'última pel·lícula de Naomi Kawase, una pel·lícula japonesa, d'una directora japonesa molt, molt famosa, que últimament ha fet pel·lícules que segurament heu sentit a parlar, com Una pasteleria en Tòquio o Aguas tranquil·les, molt reflexiva, molt íntima, però que ha guanyat molt de renom, així que ha sigut una de les grans estrenes. També a Verano del 85, una pel·lícula de François Ozon, un director que és més independent, però ha fet algunes pel·lícules com Ocho Mujeres, diferents produccions que potser us sonaran. I de produccions espanyoles és això, el que més ha destacat i que tampoc no és molt famós ha sigut la nova pel·lícula de Pablo Aguero, que és Bacalarre,
i què
que
tal?
S'estrenyarà el 2 d'octubre i que, bueno, és, com ja el nom ho indica, és una pel·lícula sobre el País Basc, fa 1609, una mica una, sobre la història de, del País Basc en aquella època, de les guerres, de aquelles vides més puerils del Regne de Navarra.
Molt bé, però doncs ens haurem d'esperar fins a demà per veure-la.
Sí, sí, sí. Bueno, no falta... Bueno, sí, clar, fins demà. Però, bueno, aquestes pel·lícules han sigut les que menys han cridat l'atenció.
Molt bé.
I anem ben bé a lo que tothom n'ha parlat.
Vinga, va.
No porto trailers perquè la primera, només porto un, però és que la primera, la guanyadora, la que tothom n'està parlant, que diuen que és la millor pel·lícula que s'ha arribat mai a fer a Sant Sebastià, és Beginning. No porto trailer perquè, és georgiana, i no crec que parlem georgià. Però és que, a més, el trailer és mut. Així que no sé molt sentit portar-lo.
Perquè anava a dir, mira, busquem un traductor, però no. Val, però explica'ns, per això et tenim a tu, explica'ns per què l'hauríem d'anar a veure i per què doncs, ha estat tan premiada.
Simplement diuen que és una de les pel·lícules més controvertides, més provocadores, més excitants que s'han fet mai i explica la història d'una família, bueno, un poble de testigos de Jehovà, en la que un dia arriben un grup d'extremistes i comencen a liar-la. A liar-la amb abusos sexuals, amb tot. Una mica destrossar les vides de tothom qui vivia allà. I tot està explicat des del punt de vista d'una de les dones del poble, com de sobte tota la fe que tenia, tota la societat que s'havia construït, de sobte se'n va en orris per culpa d'aquesta gent.
Home, és que amb aquest argument és com un cop de puny, Rafel, amb aquesta història.
Déu-n'hi-do.
Molt bé, i què més?
Ja ho diuen que quan surti, que crec que encara no està programat que surti aquí a Espanya, però que visita obligatòria perquè és d'aquestes pel·lícules que es recordaran.
Molt bé.
A part d'això, una que a mi em fa molta il·lusió, em fa també moltes ganes veure i tampoc no està en data d'estrena, és Druk, que aquesta sí que tenim un tràiler en danès, però bueno.
Vinga, però que soni, perquè així també no ens podem imaginar...
Sí, sí,
part de la situació.
Jeg ved ikke, men jeg har lyst til at starte aften med lidt champagne. Det lyder dejligt.
Jeg er i bil. Jeg skal bare have en dansk vand uden citrus.
Uden citrus, ja tak.
Ja.
Kæft, det er godt det her.
Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig.
Godt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt?
No en tinc ni idea de què parlen, però sembla que sigui no, clar, una situació no? En un restaurant o a un bar, no? Se sent doncs, una mica de bullici,
no
de plats.
Res, ha quedat tot ben clar, no?
Ja està, ja ha quedat tot clar. Claríssim.
Bé, aquesta és la nova pel·lícula de Thomas Vinterberg, que és un dels meus directors preferits, un director danès que també és d'aquests que pot parlar del que li vingui de gust, d'abús sexual, el que sigui. I aquesta pel·lícula no representa, no sé si és drama, no sé si és comèdia, no sé cap on anirà, però em fa molta gràcia. Explica la història de quatre professors que un dia diuen, va, anem a fer un experiment. I decideixen que a partir d'aquell dia aniran tot el sant dia borratxos. I aniran a fer classes borratxos.
Doncs quin experiment, no?
Sí. I es passaran el dia amb un nivell d'alcohol X i aniran pujant. I no sé com acabarà, no sé per on anirà. Hi ha gent que diu que és massa exagerada, massa irrealista, hi ha gent que diu que és extraordinària, que arriba a uns punts il·lògics i uns punts dramàtics molt forts on tot no para de girar i donar voltes. Una mica, té una mica de lògica, tenint en compte que van borratxos. Però no sé com serà, però en sèrio, és un director que a mi m'agrada molt i que quan arribi també jo la recomano, encara que no l'he vist, si més no perquè serà una molt bona experiència.
Tu li dones aquest vot de confiança, llavors nosaltres també.
Totalment.
Molt bé, Dejan, doncs amb aquesta ja era l'última, no? Recomanació que ens volies
sí.
fer. Molt bé. Perquè tenim també doncs, el Rafael Sabater doncs, amagat entre còmics, caixes, al magatzem, que són i la seva sintonia. Doncs també, aprofitant la interacció que ens proporciona la tecnologia via Skype, doncs, connectant ara doncs, amb el Rafael Sabater, perquè tenim molta curiositat també a veure quins còmics ens vol doncs, recomanar per aquest cap de setmana o per aquest mes d'octubre, que tot just comencem.
No paren les novetats, no paren de sortir. Tots els mesos que vam estar maig, juny, tot l'abril, que no van sortir, ara després de l'estiu ho estan traient a saco i bueno, estem inundats de novetats.
Ja m'imagino, no? Quina bogeria després per fer lloc, sí. No? A les prestatgeries sí. És com a veure... Però, a veure com ho fas.
No, de moment no estem aguantant. De moment la botiga no s'enfonsa amb el pes. Doncs mira, comencem. Comencem amb un còmic, amb una novetat que es diu Subnormal. I el subtítol és Una història d'acoso escolar.
Ostres!
En aquest cas, els autors són Fernando Llor i Miguel Porto, i l'editorial és Evolution Comics, és Panini. I en aquest cas explica doncs, un cas real d'assetjament escolar. Estem parlant d'un jugador de bàsquet que es diu Iñaki Zubizarreta, que ara ja no juga, ja es va jubilar del bàsquet, però va estar molts anys jugant a l'ABC. És un jugador de 2 metres d'alçada, és calb, sempre va calb, una bèstia d'aquells tios, però quan era petit va patir assetjament. Per una miqueta el fet que era allò de tan
talossos, no?
Que allò que es diu, que aquests tan, que són tan grossos, que acostumen a ser talossos, doncs els de la classe doncs, li van fer un bullying bestial, no? Va arribar inclús a un punt de que es va intentar suïcidar. Va estar amb un penya-segat a punt de tirar-se. I aquí comença la història, no? Comença que ell és jovenet i que està plorant i s'està a punt de tirar. Al final no es tira. I a partir d'aquí la seva història
l'explica. Que fort,
Sí. L'explica en darrere, com si és en darrere, i ho explica tot, no? Com es va decidir ell explicar tota aquesta història? Doncs, precisament, quan ella ja era jugador de bàsquet, va sentir la notícia d'un noi que s'havia suïcidat per culpa de l'assetjament. I ell va reflexionar i va dir, doncs, no pot ser. I a partir d'aquest moment es va dedicar a anar a les escoles i a tothom a qui convidés per lluitar contra l'assetjament. Donava classes en instituts doncs, per lluitar per tot això. No? A part, aquest Iñaki és molt aficionat al còmic, és molt amic de l'Òscar de Santander, de Nexus de Santander, d'una botiga de còmics que són molt amics, i li va proposar doncs, de fer un còmic. Com que li agradava molt el còmic, doncs que potser la manera de poder arribar amb els adolescents seria fent un còmic, no? L'editorial Panini li va agradar molt la idea i van fer això, no? I és exactament això, veure com hi ha possibilitat de sortir-se'n, de que si... què pots fer, no? És una miqueta d'ajuda per tota aquesta canalla que pateixen d'assetjament escolar, doncs de que hi ha una possibilitat de sortir-se'n. També li van fer de tot, la pallissaven, li ficaven el cap a dintre de la vàter, li van fer de tot. Però al final va arribar un moment que es va enfrontar i entre l'ajuda d'algun professor, uns no, però que ja els deixa retratats, però amb l'ajuda d'altres i de la família i tot això, se'n va poder sortir.
Clar, perquè a més...
No? Ell tenia ganes d'explicar-ho.
Doncs em sembla... Un còmic imprescindible, molt recomanable, perquè a més pel que expliques, no? Perquè és una experiència vital que servirà d'exemple per molts joves que potser també doncs, visquin en aquesta situació, tot i que afortunadament jo crec que avui dia cada cop hi ha més consciència, encara es donen casos, però...
Que encara hi ha molt recorregut a fer.
Molta feina a fer.
De fet, nosaltres l'hem recomanat tant a biblioteques com a escoles, considerem que ha d'estar aquest llibre, aquest còmic ha d'estar a totes les biblioteques, a totes les escoles, i els estem recomanant cada vegada que ens demanen opinió, els diem aquest, sobretot, ha d'estar a totes les escoles i les biblioteques.
Vinga, que hem començat molt forts. El següent, quin serà?
Doncs mira, el següent és Un verano italiano. I amb aquest tenim un àudio, a veure si podem escoltar, de la música del Mundial de l'any 90. Escoltem, aviam, la cançó oficial de l'any 90. Bueno, ara si hi hagués algun italià, aquí no es va arribar tant.
Dempeus, ara el veuríem dempeus cantant, no?
Un italià una miqueta que tingui això 40, 50, sí. 60 anys, ara estaria plorant d'emoció, perquè va ser el Mundial d'Itàlia l'any 90, una època molt màgica, època de recuperació econòmica, i bueno, Itàlia va ser bueno, potser una miqueta com també el Mundial d'Espanya, també de l'any 82,
oi, va ser? Sí, el Naranjito.
Doncs, el Mundial d'Itàlia va ser, el tenen mític, a Itàlia el tenen mitificat, no? Uh-huh. Doncs en aquest cas tenim una obra, una novel·la negra, Màfia. Els autors són Enrico Brizzi i Denis Medri, dos italians, també ho publica Evolution, que també és Panini. I en aquest cas tenim la història d'un futbolista italià. La història és inventada, però realment sembla que sigui treta d'aquí, d'allà, d'un i de l'altre. Tenim un noi molt jovenet, que és una promesa del futbol, a finals dels anys 80, el fitxa un equip gran, es lesiona, té una lesió molt dura, i cau amb les drogues, amb el fet de no poder-se recuperar, cau amb drogues, de les drogues passa a la màfia, i bueno, acaba tot sent un autèntic drama. Ell ja deixa de jugar, i és la història personal, no? Ja et dic que pràcticament suposo que sembla que estigui agafada diferents, ens vindria al cap quasi de Maradona, per exemple, i coses així, no? I és això, és la història de que arriba al Mundial d'Itàlia, ell intenta arribar pel Mundial, però entre pitos i flots, entre la lesió, entre les drogues, entre tot plegat, bueno, i acaba, és un autèntic drama. Quan la màfia es fica per mig, i és una autèntica, al final, persecució de cotxes, o sigui, és un còmic d'aquells, en plan novel·la negra,
a mi m'ha agradat força. Amb molta acció, força, no?, m'imagino,
amb aquests rerefons, el Mundial aquest d'Itàlia i tot això. Doncs bé, és una història que a nosaltres potser ens agafa una miqueta més de resquilló, però amb un italià, doncs es veu que ha sigut un èxit brutal a Itàlia. La història està molt bé, a mi m'agrada molt, el dibuix és força maco i va, m'he distret.
I què més? Què més ens portes?
I després porto una col·lecció de superherois que ha començat a fer ara Marvel, que la col·lecció es diu Must Have. A dalt, en daurat, tot cada títol portarà Must Have, és a dir, imprescindible, els que s'han de tenir. Col·lecció Marvel Must Have, imprescindibles. I és una col·lecció d'obres curtes que comencen i acaben dels últims 10-15 anys. N'hi ha hagut dels anys 80, però la majoria són força recents, però que ja estan considerats uns clàssics o és això, imprescindibles. Històries imprescindibles. Tenim Spider-Man, tenim la Civil War, que és una obra imprescindible. Els Vengadores Desunidos, el Lobezno Viejo Logan, ja de tot. El Daredevil, el Hombre Sin Miedo, del Miller. Doncs cada mes publicaran dos tomos d'aquests. El preu és molt, molt, molt assequible, van entre 13 i 15 euros. Vol dir que serà una biblioteca molt, molt recomanable, s'haurà de tenir, nosaltres la tindrem, perquè són això, no? Les millors històries de tots els superherois. Tindrem Patrulla X, tindrem Daredevil, Spider-Man, tot Marvel.
Tots els personatges, tots els superherois de Marvel, que jo crec que per les generacions més grans serà molt interessant, però també perquè per als joves, no? Per als que comencen,
clar,
doncs, han d'insar-se en aquest
món. La idea és
per
allò de dir, no llegis mai, vols llegir Daredevil, llegeix això.
Que no només existeix al cinema, no? Que també, doncs, hi ha els còmics.
Bueno, realment, molts d'aquests s'han basat per les pel·lícules s'han basat en molts d'aquests. Sortirà el Guantelete de l'Infinito, tot el de Thanos, vol dir que el Lobezno, el Logan també estan basats aquí. La majoria estan basats, també les pel·lícules estan basades en aquests còmics. És això, de dir, mira, no coneixes gaire, doncs llegeix-te aquesta sèrie, vés-te-la fent. A més, han publicat una guia d'una vintena de pàgines, una guia molt, molt maca per anar regalant, amb tots els títols, els primers títols que sortiran. O sigui que està molt ben editat, molt ben fet, està molt ben pensat, amb moltes ganes de fer-ho bé, vol dir que de moment anem bé.
Doncs a una col·lecció molt interessant, sí, l'últim. Després han recordat
anem una miqueta d'humor.
Han recordat que després...
parlant de...
Sí, ara una miqueta d'humor, i han recordat després de que ens has de fer com el teu bodegó, amb tots aquests llibres, aquests còmics, per després compartir a les xarxes per la gent, per si doncs s'ha perdut o no té temps, o no té un bolígraf i un llapis, o l'smartphone, doncs que tingui els títols per anar doncs a buscar els seus còmics.
Doncs va, mira, acabem una miqueta d'humor, que hem parlat de drama, de parlar molt de drames. Anem amb humor, va.
Vinga.
Humor i coronavirus, que no sé si lliga gaire, oi, tot això, de
humor
moment...
Humor negre, o què?
No estem gaire animats amb tot això, però bé, El Damián Mollà, que és guionista de l'Hormiguero, és un dels que els hi posa les mans en el Trancas i Barranques. No siguin dels dos, però és un que el posa la mà per dintre. Doncs és el guionista que ha fet un còmic, que es diu Conejo Man contra el coronavirus.
Boníssim.
I és una espècie de superheroi, és un conill que sembla el Superman, va vermell i groc com el Superman, però porta una màscara vermella, i és un conill, val? I és un conill que lluita contra el coronavirus.
Ah, vale? Que bo.
I és en clau d'humor. La gràcia és que també, a part d'això, també ens està donant instruccions, consells per lluitar. Renteu-vos les mans, no us acosteu gaire. En la seva manera, una història senzilleta, no busquem una gran història de superherois.
Però superinteressant per als nens i per als joves, no? També per doncs, a fer perdre també doncs, aquesta por, no? O parlar d'aquest tema d'una forma doncs, més natural,
de fet,
també.
A la portada ja es veu el Conejo Man rentant-se les mans.
Supersimpàtic, el conill.
No està lluitant, sinó que és el Conejo Man rentant-se les mans a la pica.
Home, així lluita contra el virus. Exacte, així va lluitant contra el virus, rentant-se les mans.
Cadascú, a la seva manera, tots som herois, tots som superherois per lluitar contra això. I bé, si és amb una miqueta de toc d'humor i amb quatre acudits divertits, ja sabem, és l'humor de l'Hormiguero. Vol dir que és una miqueta d'aquest humor absurd i tot això. Bé, és una història que està bé divertida i val la pena. Això publica Martínez Roca i és això, el Damián Mollà, guionista de l'Hormiguero.
Doncs molt interessant també doncs, aquest còmic, no? Per tractar doncs, aquest tema del coronavirus amb humor i per també reivindicar això, que tots som petits herois. Moltes gràcies, Rafel. Una abraçada ben forta. Nosaltres el que fem ara és connectar amb el Werens, que també ens ha d'explicar moltes novetats. Primer, que soni la seva sintonia. Bon dia, Werens. A veure, on et trobes? Estàs enfilat a algun mur? Què és el que estàs fent a aquesta hora?
Bon dia. Estem a Impactes Visuals.
Molt bé.
A una exposició que inaugurem avui a la tarda, a la partida de les 6. I bé, ens fa molta il·lusió perquè ells, vam començar la Galeria d'Impactes Visuals, va començar fa 15 anys. I la primera exposició que vam fer aquí a Impactes, el 2004-2005, era justament una exposició del mateix que exposa avui. I bueno, ens fa il·lusió que després de 15 anys repeteixi a la nostra galeria.
Què dius? Boníssim, eh? Aquí es tanca la roda. O sigui, és el mateix artista, el Llorenç.
Esperem que després segueixin havent-hi moltes més expos, però com que de moment anem així a ralentir, doncs, hem optat per una exposició del Llorenç Vendrell, Tomàs Gainstein, i bueno, jo crec que el millor és que us ho expliqui ell, no? Tota la producció que ha fet, que és molt maca.
Llorenç, bon dia!
Hola, molt bon dia.
A veure, que tenim molta curiositat que ens expliquis què és el que veurem. Explica'ns la teva mirada.
Bueno, la meva mirada s'explica bastant a través de les imatges que es poden veure aquí a l'exposició, però que us puc dir, hi ha moltes fotografies en blanc i negre, predomina el blanc i negre, i n'hi ha algunes en color... I hi ha una mica de tot, hi ha paisatge natural, paisatge humà, i què més us puc dir?
Doncs explica'ns què és el que vols explicar o denunciar, què és el que, no, amb aquestes imatges, amb aquesta diversitat de fotografies de tots els tipus, no? I també explica'ns amb quin material treballes.
He treballat amb un material bastant interessant, que és el paper de cotó Hackney Bulle.
Em sembla que tens una trucada.
Sí, sembla que hi havia una interferència.
Dic, a veure si truquen del Marroc per dir-nos, per connectar també al matí. I això explica'ns...
Estan impreses sobre un paper de cotó Hackney Mule Verita, 325 grams, que ja és una cosa bastant interessant, i intencionadament sense marc, és sobre un suport de panell lleuger, que queda com molt eteri, no? Amb una paret, el no tindrà marc.
Clar, queda, no? O sigui, sí, queda difuminat gairebé amb la paret, no? No es veu allò als límits. I escolta'm, digue'm, durant quant de temps has anat fent aquestes fotografies, no? El que veurem, doncs, aquesta tarda. No sé si és un recull de molts anys o potser d'un viatge que has fet fa poc.
És un recull des del 2012 fins al 2018.
Molt bé. I quin vincle tens amb el Marroc?
Gran. Tinc un vincle gran i maco. Amb la meva dona, amb la meva companya, Ivon Puig, vam viure uns quants anys al nord del Marroc, perquè ella estava fent una recerca antropològica. I llavors, doncs, jo l'acompanyava.
Amb la teva càmera, no? I m'imagino llavors que veurem imatges també d'un Marroc menys conegut o menys turístic.
Bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot. Turístic, menys turístic. Hi ha algunes escenes més dramàtiques, unes més lleugeres.
Molt bé. Molta...
Però, vaja, no hi ha res ni escatològic, ni res dramàtic, ni gent passant gana. No és
la intenció.
No, ja hi ha coses que ja es poden intuir, però no és el tema que m'interessa. No vull anar a la misèria.
No vols deixar constància d'això. Escolta, i digue'm com valores també, doncs, el fet de tornar a exposar impactes visuals, no?, després de tant de temps.
Pues per mi és un gran honor.
És un gran honor.
Ja espero que no sigui l'última.
No, segurament que no, eh? Guerens, passa amb el Guerens, a veure. I gràcies, Llorenç, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
No serà l'última. La veritat és que...
Us espero tots, eh?
Home, i tant. Tothom, eh? Ho hem de recordar. Tothom, aquesta tarda. Impactes visuals. Guerens, digues, per què hauríem d'anar-hi?
Bueno, hi hauríem d'anar perquè hem de donar suport a la cultura, com sigui, no? I ara fa, doncs, uns quants mesos que teníem una exposició aquí, que anàvem passant mesos i mesos sense fer-ne una de nova, hem tingut que anar aplaçant altres exposicions, i finalment, pues, bueno, ara a través de la web d'Impactes et pots descarregar la indicació, vull dir que ho tenim tot bastant controlat, i bueno, la veritat és que ja hem anat fent cosetes, la gent veiem que va responent sempre molt bé, van esperant a fora, si fa falta fan cua, i bueno, pues tot, la veritat és que molt, molt suau, la veritat és que tothom està molt conscienciat, i jo crec que no calen més proteccions de les que s'apliquen, i la cultura pot seguir endavant. No?
Exacte, la cultura, que és segura, com ho esteu dient, doncs, avui al llarg de tot el programa, i que també és necessària, i a més, com deia el Guerens, molt fàcil, eh? Us descarregueu la invitació, i a més podeu veure tota la programació d'Impactes Visuals. Moltíssimes gràcies, Guerens, una abraçada.
Molt bé, fins aviat. Vinga, adéu.
Al matí, amb Raquel García.